Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. La reculada important de la temperatura farà d'avui un dia cru i fred. Serà la primera fred en majúscules de la nova temporada.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ja ho heu sentit, la primera fred en majúscules. Jo, per una banda, ja tenia ganes, eh? El problema és que encara no tinc l'abric perfecte. Me l'he d'anar a comprar encara. Escolteu, aquest cap de setmana, aquesta setmana, he estat passejant per les protestes del tsunami democràtic que s'han convocat en diferents punts de les comarques de Girona, concretament a la Jonquera i ahir a Salt. De ben segur que vosaltres o heu tingut ganes de participar-hi o ja has participat o potser aquesta protesta t'ha afectat a la teva vida diària, perquè és evident que han estat unes protestes que han deixat conseqüències econòmiques i també personals. Però com totes les protestes, que miren d'aconseguir alguna cosa. El que està clar és que, de la forma en què l'independentisme ha protestat els últims dies, els últims anys, sobretot els últims anys, el que ha aconseguit és posar la qüestió dins del debat a Catalunya, convèncer gent, però el que està clar és que només posant la qüestió al debat dins de Catalunya no hi ha prou, sinó que depenem d'altres factors, depèn l'independentisme, depèn del govern de l'Estat, depèn d'Europa, també depèn d'una comunitat internacional que va més enllà d'Europa. I el problema és que amb les mobilitzacions que hi havia fins ara, tot quedava en un àmbit molt local i, de fet, no s'havia aconseguit res. Això està claríssim. Jo el que he vist aquests dies és que és gent que no té por de les conseqüències personals de les seves protestes, però les conseqüències per ells, que en la majoria de casos actuen des d'una actitud cívica i no violenta, però que entén que sense trastocar la normalitat d'un país, doncs no s'aconsegueix res. Podem estar contents, podem estar d'acord amb això, podem no estar-ho. El que jo crec que és un pas més en l'actitud no violenta d'aquest país. Són les 8 i pràcticament 3 minuts. Això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Demanen anul·lar la sentència a Dolors Bassa per l'error de la Conselleria d'Ensenyament. Recordeu que la sentència del Tribunal Suprem, que la condemnava a 12 anys de presó per malversació i sedició, la condemnava, o en un punt de la sentència, deia que ella era la consellera d'Ensenyament i que per això havia obert les escoles el dia 1 d'octubre. Doncs bé, l'advocat de Dolors Bassa diu en aquest escrit que no es tracta d'un mer error material, sinó que és determinant per establir quina és la responsabilitat de Bassa en l'organització del referèndum, ja que la seva condemna s'ha basat en els fets que va fer una altra persona, de la titular real del Departament d'Ensenyament, que era Clara Ponsatí, que ara mateix està a Escòcia, pendent de la resolució d'una euroordre. Avui ampliarem el contingut d'aquesta petició per anul·lar la sentència de Dolors Bassa. Avui al Supermatí de seguida parlarem amb en Sergi Nus per parlar del cicle de conferències i de debat paisatges salvats, paisatges per salvar. Sobre la Costa Brava es debatrà sobretot i s'està debatent la idoneïtat que la Costa Brava sigui un espai reservat de la biosfera 2021 i també parlarem d'això, d'aquests projectes per mirar de salvar el territori de la Costa Brava. Mirarem d'ampliar alguna cosa més i quines són les últimes novetats. I acabarem el programa parlant amb el nostre amic l'Ignasi Arbat sobre estrenes de cinema, perquè ja és dijous i això vol dir que demà els cinemes venen carregadíssims amb novetats. Calonge i Sant Antoni demana a Costes que reparin l'esllavissada pel passeig del darrer temporal, Gerard Escaig.
La reunió amb l'alcalde i el delegat també va servir per parlar de les obres de l'Espigó i la possibilitat d'utilitzar la sorra de les obres per regenerar les platges.
Junts per Catalunya de Torroella de Montgrí denuncia el sobrecost de la zona blava quan cal pagar amb l'aplicació. Ara sí, Gerard, bon dia.
Bon dia. El grup de Junts per Catalunya denuncia aquest sobrecost de 19 cèntims si es paga mitjançant l'aplicació mòbil, tot i que no estigui estipulat a les ordenances fiscals.
Torna a quedar desert el contracte de gestió de la deixalleria municipal de Palamós. Eugènia Güell, bon dia.
La reunió amb l'alcalde ja...
No, ets Eugènia Güell, aquí estàs, Eugènia, ara sí.
Bon dia, ja és la segona vegada que passa i després del primer cop ja van augmentar el contracte 50.000 euros perquè pensaven que el problema era una previsió a la baixa dels costos. Però ha tornat a passar. Des de l'Ajuntament estan pensant què fer-hi.
I encara a Palamós, el projecte Palamós Peix oferirà visites guiades i activitats divulgatives per acostar la pesca a tothom. Maria Monteis.
Bon dia. Està previst que 400 alumnes realitzin aquestes visites. A banda, el pla estratègic contempla millorar el disseny de cubetes de peix fresc i la posada en marxa del web.
I la Diputació de Girona ja va fer arribar aquest dimarts les primeres subvencions als ens locals. Qui ja han fet saber algunes de les que tenen són els ajuntaments de la Bisbal i de Jafre. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. En el cas de la Bisbal, la dotació s'acosta als 210.000 euros per a despeses com l'enllumenat públic, per a activitats culturals o per noves tecnologies. Pel que fa a Jafre, també arriben fons pels mateixos conceptes i en aquest cas arriben per un valor de quasi 42.000 euros.
I fora del Baix Empordà, els protagonistes són, per exemple, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, que estan negociant 3 vicepresidències i busquen l'abstenció d'Esquerra Republicana. El nou executiu, com dèiem, podria tenir 3 vicepresidències, una de política per Carmen Calvo, una de social per Pablo Iglesias i una econòmica per Nadia Calviño. Encara en les conseqüències de les eleccions de l'altre dia, doncs que el PP obtindrà un escó més a costa del PP, cosa que complicarà més l'abstenció a Pedro Sánchez. Per què? Doncs aquest canvi és fruit de l'escrutini del vot estranger i del recompte de diverses taules que els populars havien recorregut. Prop de 250 personalitats del món acadèmic demanen una sortida política a Catalunya. I és un manifest signat per Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Manuela Carmena o Gianni Vattimo, que alerta de la situació a Catalunya que s'ha agreujat de manera preocupant des de la sentència del procés. Són molt observadors. I els infants arrossegaran tota la vida els efectes de la crisi climàtica a la salut. És l'informe Lancet Countdown, que pronostica greus problemes per les noves generacions si no es prenen mesures dràstiques i ràpides contra l'escalfament global. Aquests són els protagonistes a nivell general, a nivell fora del Baix Empordà. Protagonistes musicals. Marc Clapés, bon dia.
Hola, bon dia.
El dia com avui, del 1924, la locutora de ràdio Maria Sabater feia la primera emissió de Ràdio Barcelona, la ràdio decana del nostre país. I avui hem triat la nostra cançó amb nom de ràdio preferida, que és Radio Gaga, com a cançó del dia.
L'èxit dels Queen formava part del disc The Works, editat l'any 1984, un treball on també trobaves himnes del grup, com I Want to Break Free o Hammer to Fall. Radio Gaga va ser el primer senzill del treball, aconseguint el número 1 en un bon grapat de llistes.
Cada dia en aquesta ràdio, la previsió del temps en un dia que comença tapat i si algú pensa que ja fa prou fred, que s'abrigui perquè en tindrem més i per estona. Marc Vilà, què ens diuen els mapes del temps?
Bon dia. Els mapes són clars i contundents per ser novembre. Un nou front provinent de latituds més septentrionals portarà la fred ben viva i ho notarem clarament a partir d'avui dijous, allargant-se fins ben bé a final de setmana. La jornada d'avui, a les nostres contrades empordaneses, vindrà amb un plantejament de matí ennuvolat amb precipitacions febles. Durant el matí també anirem notant que l'ambient s'anirà fent més fred, coincidint amb el pas del front. La tarda ens portarà ruixats i aire de tramuntana que farà l'ambient més fred i rúfol. Durant la tarda, vespre, nit, és quan la temperatura podria assolir el seu mínim coincidint amb el moment més inestable, i això pot portar algun fenomen de calabruix molt puntual, però no gens descartable. La suavitat tèrmica ja comença a ser història i la fred d'avui vindrà donada amb temperatures que rondaran els 2-3 graus de mínima i els 12-14 de màxima. Entrem de ple a la temporada de la roba d'abric, les llars de foc i les calefaccions.
Aquest Radio Gaga de Queen. Sergi Nus, bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Què tal?
Molt bé, feia, molt bé.
Feia dies que no parlàvem i avui és l'oportunitat perfecta perquè s'està fent aquests dies el cicle Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar a la Universitat de Girona. I ahir es va debatre la distinció de la Reserva de la Biosfera 2021. Quines van ser les conclusions en aquest cicle de debat?
Bueno, van ser diverses. Per una banda, doncs, es va donar a conèixer el pla d'acció de la Reserva de la Biosfera i es va comptar amb l'experiència una mica per entendre millor de què es tracta, doncs, amb l'experiència de Menorca, que ja fa 27 anys que són Reserva de la Biosfera, i amb el cas també del Delta de l'Ebre, que és un parc natural dintre d'una Reserva de la Biosfera. I per altra banda, doncs, es va plantejar, doncs, que cal que aquesta reserva se la doti d'un contingut, doncs, potent, no? Perquè realment respongui als grans reptes que té el territori de la Costa Brava. I per posar com una mena d'analogia, doncs, en el seu moment, a Menorca, la Reserva de la Biosfera va ser el resultat de, després de mobilitzacions socials per evitar tota una sèrie de construccions i urbanitzacions, doncs es va arribar a la conclusió que amb aquesta figura, doncs, es podia fer com un dic de contenció cap a aquests nous projectes urbanístics, no? I que serviria, doncs, per preservar els valors d'aquesta illa. Bé, si s'enfoca en aquest sentit la Reserva de la Biosfera de la Costa Brava, doncs podria ser una molt bona fórmula.
I tal com està plantejat el projecte ara mateix, segons SOS Costa Brava, creieu que està, que va en aquesta línia?
Bé, és el que hem d'analitzar quan es publiqui en detall el pla d'acció. De moment hem vist l'esquema general del que es proposa i té moltes línies de treball. El que ens cal és contrastar-ho amb les mesures concretes que es proposen, perquè, tal com plantejava Eduard de Ribot, doncs, hi ha moltes accions i instruments que els municipis ja podrien estar posant en pràctica o grups de treball que ells podrien impulsar amb independència de tenir o no una reserva de la biosfera i que no, de moment no hem vist que s'estiguin implementant. Per tant, si el pla d'acció i les mesures associades, doncs, concreten més, per exemple, una cosa tan simple com la protecció dels boscos en els planejaments urbanístics de la Costa Brava, doncs entendrem que aquesta reserva de biosfera serà més que una gran llista de bones intencions, doncs també serà una sèrie de mesures molt concretes que estan a l'abast dels ajuntaments i de les seves competències i que es poden ja aplicar pràcticament de forma immediata. Llavors, fins que no veiem aquest document, és difícil fer una anàlisi i un judici ben fet.
Estem veient que ahir també es va fer, explica'ns com va anar, es va fer un taller... un taller sobre tècniques jurídiques per fer al·legacions a plans ambientals dels ajuntaments o de les institucions.
Sí, al dematí el que volem, vam voler, és una mica a partir de l'experiència dels moviments ecologistes gironins, doncs traslladar tot aquest coneixement cap a estudiants i altres persones interessades amb un taller d'introducció a la defensa del territori. I llavors el que vam fer, d'una banda, és explicar les diferents tècniques jurídiques que es poden anar fent servir i que s'han utilitzat en molts dels casos que s'han anat guanyant, i per altra banda, doncs, agafar el cas del pla director urbanístic de la Costa Brava, que ara mateix s'està formulant, diguem, com a cas d'estudi perquè els participants poguessin una mica entendre quin tipus d'arguments i quines eines hi ha a l'abast a través d'internet, a través del mapa del planejament urbanístic de Catalunya i de documentació pública per analitzar sectors urbanitzables de la Costa Brava i valorar si són o no sostenibles.
I, vaja, això, agafant aquest pla director urbanístic com a cas d'estudi, és a dir, vosaltres teniu alguna pista de per on anirà?
Bueno, la impressió que tenim és que no serà molt diferent del cas de l'Alt Pirineu. Per tant, que dels 20.000 habitatges potencials que es revisen a la Costa Brava, doncs almenys, esperem que almenys una tercera part sigui la seva estratègia, sigui desclassificar-los, per tant que sigui eliminar-los. En realitat nosaltres voldríem que fos molt més, però de moment l'única informació de la que disposem és el cas de l'Alt Pirineu, i si és aquesta la referència, doncs estaríem parlant d'això, d'una tercera part d'aquests 20.000 habitatges eliminats. Per tant, ja estaríem parlant de que, bueno, serien de l'entorn d'uns 7.000 habitatges menys a fer a la Costa Brava, que són pocs, però venint d'on venim, doncs seria un gran pas endavant. Tot i així, nosaltres, quan surti publicat el pla director o l'aprovació inicial, que serà, esperem, d'una al mes de desembre, doncs formularem al·legacions per defensar, i per això vam fer aquest taller d'ahir, que en realitat, si se segueixen rigorosament tots els criteris d'exclusió urbanística, d'exclusió ambiental, de creixements urbanístics, en realitat haurien de ser molts més habitatges els que s'eliminin, perquè és que, a més, hi ha un altre aspecte d'aquest pla director, que és que el que intenta és assignar a cada municipi un número d'habitatges que pot créixer en funció del seu creixement demogràfic projectat. I com podem imaginar, a la Costa Brava no és que s'estiguin produint creixements demogràfics importants, per tant no hi ha cap demanda d'habitatge real, a part de que hi ha milers d'habitatges en venda i hi ha milers d'habitatges buits. Per tant, bueno, no hi ha una justificació de mantenir tot aquest potencial de creixement urbanístic, i això és el que nosaltres defensarem.
I un cop hagi passat o ja s'hagi presentat aquest pla director urbanístic, quines possibilitats hi haurà de modificar-lo o ampliar-lo? Quines opcions us quedaran?
Bueno, nosaltres tenim aquests 45 dies que es farà la informació pública per presentar, doncs, un document d'al·legacions, i llavors la Generalitat, el Departament de Territori, tindrà l'obligació d'analitzar les nostres al·legacions i fer una proposta de document d'aprovació definitiva en base a tots els comentaris que hagin rebut de tots els agents del territori. Esperem que es tinguin en compte i que s'ampliï al màxim el nombre de sectors que s'eliminin. Si tot i així no estiguéssim d'acord amb les propostes, doncs tindríem l'opció després d'anar als tribunals. Però bé, això estem parlant ja, com a mínim, a partir del mes de juny o durant la segona meitat de l'any que ve. El que sí que és important és que ara, quan s'obri aquest període d'exposició pública, que és aquests 45 dies en què tothom podrà opinar, doncs nosaltres anirem pel territori a explicar què és el que proposa el pla director, com ho analitzem nosaltres, quines són les nostres al·legacions, i farem tota una campanya de recollida de signatures de suport per exigir el màxim d'ambició en aquest pla director.
Sergi Nus, de SOS Costa Brava, quan això passi, parlem al moment, parlem el dia següent, hem de parlar de les conseqüències i de les característiques d'aquest pla director urbanístic, que ja tots esperem i que hauria d'arribar en les properes setmanes. Sergi Nus, moltes gràcies per passar avui per
Merci. Trobar-me aquí. A vosaltres, gràcies.
Que vagi molt bé el dia. Són les 8 i pràcticament 20 minuts. De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
Festa Brava Wedding Day. 23 i 24 de novembre a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Vine a gaudir d'un extens programa d'activitats amb ponències, demostracions de noves tendències en perruqueria i maquillatge i actuacions musicals. I dissabte 23 a les 9 del vespre, gran passarel·la inaugural a càrrec dels comerços associats a Oxigen i passarel·la de moda nupcial. Costa Brava Wedding Day. 23 i 24 de novembre a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Organitza La Clau Events and Weddings. Col·labora Associació de Comerciants Oxigen i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Falten 9 minuts per 9:15. Els advocats de la torrellenca Dolors Bassa han presentat un incident de nul·litat a la sentència del Tribunal Suprem que la condemna per sedició i malversació. Ho fan per diversos motius. Un d'ells és que atribuïa a la Conselleria d'Ensenyament, se li atribuïa a la Conselleria d'Ensenyament quan en realitat ella era consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. La clau d'aquest error és que, com que la majoria dels punts de votació del referèndum eren escoles, no se li pot atribuir que ella les obrís. Recorda també que l'1 d'octubre sí que es van fer servir centres cívics del seu departament, però que des de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de la seva conselleria va demanar que tots tanquessin a les 6 del matí de diumenge i que calia complir les ordres judicials. Això és literalment el que diu l'escrit que ha presentat la defensa de la torrellenca. Diu, no es tracta aquest d'un mer error material, sinó determinant per establir la responsabilitat de Bassa, ja que la seva condemna s'ha basat en fets d'altra de la titular real del Departament d'Ensenyament. També argumenten indefensió, perquè se'ls havia acceptat una prova que no es va tenir en compte per un error del tribunal. Es tracta d'informació relativa al programa Connecta't al Voluntariat. Segons diuen, si s'hagués pogut fer servir, s'haurien vist que ella no dirigia els voluntaris a favor del referèndum. I també recorden que ella no va participar de la campanya d'escoles obertes ni va signar les ordres dels serveis mínims de la vaga general del 3 d'octubre. I per això demanen que es faci una nova sentència que elimini el delicte de sedició o que rebaixi les penes. La conseqüència clara d'aquesta sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes empresonats va ser unes dures protestes al carrer i que avui, quan ja han passat un mes d'aquesta sentència, encara duren. I són precisament la matèria del comentari d'avui de l'Adrià Pujol, de l'escriptor Adrià Pujol. Adrià, bon dia.
Bon dia, estimats oients. Ja tornem a ser aquí, en antena. Avui me sembla que no es pot parlar de cap altra cosa que no sigui el temps. No, és broma. Els talls de carretera, a la Jonquera, a Salt, diferents carrers, de diversos carrers de Barcelona, vies principals, la Diagonal, la Gran Via, a la plaça de les Glòries i fins i tot els talls allà a la frontera d'Euskal Herria amb França, o amb la Euskal Herria, que li tocaria si no hagués estat escapçada per diversos tractats. Què passa amb aquests talls? Hi ha una diferència, o més aviat dues, amb les protestes anteriors, diguem-ne, a l'ocupació de l'aeroport. Ocupació amunt, ocupació avall, però mentre durant el procés, diguem-ho així, les manifestacions cíviques de protesta o de demanda o de celebració sempre han estat, com ho diríem, ordenades, creatives, pactades amb hora de començament i hora d'acabar. Mentre tot això ha estat així, si ens fixem bé, i no estic descobrint el Mediterrani, els interpel·lats, el govern espanyol, de vegades el govern català també, no s'han sentit, diguem-ne, gaire impel·lits a fer res. És a dir, sí, un milió i mig, dos milions i mig de persones fent alguna cosa, una cadena humana, etc. No és que sigui lloable, és extraordinari, però bueno, els costos personals d'anar-hi eren relatius i els costos per als governs d'Espanya i de Catalunya també. Aquestes manifestacions, aquesta mena de protesta, celebració, digueu-li com vulgueu, no cal ser gaire afuat per veure que es poden produir fins a l'infinit. És més, a còpia de fer-ne una cada any, cada cop més divertida o més creativa, la cosa pot acabar, doncs, amb desinflor. I és lògic que sigui així perquè som persones humanes, que deia Miquel Calzada. O era el Quim Monzó, no me'n recordo. En qualsevol cas, les concentracions, les accions de Tsunami Democràtic, dels CDRs, de tots aquests dies que portem, i fins i tot les accions espontànies, perquè la crema de contenidors no es planifica, només s'esdevé i prou, és així. Ha passat una cosa, hi ha dos canvis. La primera és que ha pujat el nivell de cost personal. L'altre dia a la Jonquera la gent es jugava els cotxes i el carnet, s'ho jugava una mica tot. I la segona és que ha augmentat el nivell de... Alguns en diuen violència, altres en diuen agressivitat, i alguns en diem... ha augmentat el nivell, s'ha diversificat la creativitat. Vull dir, muntar un escenari al mig de la Jonquera o clavar broques a l'AP7 a l'alçada de Salt, bé, és un canvi. I la tercera cosa que ha passat és que, canviat el nivell de creativitat i d'agressivitat i canviat el nivell de costos personals, les forces polítiques s'han posat una mica més nervioses i s'han sentit una mica més interpel·lades. Ara algú em dirà, amb tota la raó del món, que aquest tipus de protestes, que són una mica més bèsties, emprenyen, modifiquen la vida, no dels camioners que queden col·lapsats, que també, no de la gent que queda allà a la carretera o que no arriba a treballar o que no pot tornar a casa. És evident que això passa, però és que hi ha més gent que es pot arribar a emprenyar per aquestes accions a vegades molt ràpides, com l'altre dia a Glòries, que tallen la plaça de les Glòries a l'hora de sortir de Barcelona i es munta un festival de mala llet, parlant clar, en tota aquella gent que queda allà mig i que és probable que el motiu de la protesta, perdoneu, no li faci ni fred ni calor. Fins i tot, i parlo per experiència personal, et pots arribar emprenyat tot i simpatitzar amb Tsunamis Democràtics, amb CDRs i tot plegat. Bé, conclusió. Això no s'aturarà. L'emprenyament és probable que pugi de to, i és probable que esquitxi fins i tot a la gent que pot arribar a simpatitzar amb el rerefons de les protestes, però també hem de saber que les protestes, les accions no violentes però amb un cert grau d'intensitat, són les úniques que al llarg de la història han contribuït a moure, a decantar i fins i tot, no en tots els casos, però fins i tot a canviar les coses. Per tant, jo m'aplico la mateixa medicina, eh? Si aquests dies, setmanes, trobeu el tall de carretera, trobeu la barricada, trobeu que, no sé, que han ocupat les vies del tren i tota la pesca, enfadeu-vos, perquè hi teniu dret, però al mateix temps recordeu com hi hem arribat fins aquí. Que vagi bé. Fins ara.
Una anàlisi brillant de l'Adrià Pujol.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Vaja, i tenim notícies, moltes notícies per explicar-vos aquí al Supermatí de Ràdio Capital que afecten el dia a dia del Baix Empordà. Per exemple, comencem marxant cap a Calonge i Sant Antoni. Perquè l'Ajuntament, encapçalat pel mateix alcalde Miquel Batlloc i el regidor de platges Norbert Botella, ha visitat el delegat de Costes. La visita a Enric Cum, Girona, delegat de Costes de l'Estat a Girona, servia per trobar una solució a l'esllavissada de la roca que serveix de contenció del passeig marítim Josep Mundet de la platja del municipi de Sant Antoni.
Després del temporal de finals d'octubre, el batlle de Calongí ha demanat una reparació amb garanties, segons informa el Punt Avui, després de la reparació d'emergència de l'any passat. En aquest cas es parla de l'espigó a l'altura del restaurant Can Simón. Mentre Belloc demana una reparació, el delegat Enric Girona argumenta que no hi ha més pressupost. L'única opció que el govern local ha acceptat és sufragar el pressupost de l'obra com a partida d'emergència, a causa de les possibles afectacions del subsol del passeig. Això sí, el batlle Calongí demana que les obres siguin ràpides.
I s'hi han fet algunes peticions.
Doncs, aprofitant la reunió entre l'alcalde de Calongí i Sant Antoni i el delegat de Costes de l'Estat, també s'ha parlat dels futurs espigons, ara en fase d'exposició pública, i amb les obres previstes pel 2021. Per acabar, es va oferir, com informa el rotatiu gironí del Punt Avui, la possibilitat d'utilitzar la sorra dels fonaments de diverses promocions d'habitatges pròximes a la costa per regenerar les platges. Ara s'estudiarà la proposta amb els estudis necessaris de cara a l'àrid per a les zones de bany.
I a Torroella, Junts per Catalunya denuncia públicament el sobrecost de pagar la zona blava mitjançant l'aplicació mòbil. El cost, segons el grup polític, és de 0,39 cèntims d'euro, quan està estipulat a les ordenances fiscals que hauria de ser de 20 cèntims. Gerard.
La denúncia està enfocada en la tarifa mínima de 15 minuts de la zona blava de Torroella de Montgrí. La formació ha explicat que si es paga mitjançant les màquines expenedores del cost és l'acordat a les ordenances fiscals, però si es paga mitjançant l'aplicació, aquest cost mínim s'incrementa gairebé al doble. És per això que han demanat al govern municipal de Torroella de Montgrí que aclareixi per què s'aplica aquesta tarifa i si es fa només en la franja de 15 minuts o sempre que es paga des de l'aplicació. En canvi, des de l'Ajuntament, Josep Martinoi, regidor de Mobilitat, ha informat a Ràdio Capital de l'Empordà que el sobrecost és per la comissió de l'aplicació.
La diferència en el preu és deguda l'ús de la plataforma. Hi ha la comissió que cobra la plataforma. Simplement és això.
Aquesta, però, no és l'única denúncia que ha fet Junts per Catalunya de Torroella de Montgrí sobre la zona blava a l'Ajuntament. Recentment, la formació política instava el govern municipal a resoldre la gestió de la zona blava, segons deien, per incompliment del servei, com també en demanaven la nova licitació.
Dues notícies de Palamós. Per començar, que cap empresa s'ha presentat al contracte de gestió de la deixalleria municipal de Palamós. Així doncs, ha tornat a quedar desert i ja és la segona vegada que passa.
Sí, aquest abril també va quedar desert i aleshores van augmentar el contracte 50.000 euros perquè, segons van informar, el problema hauria pogut ser una previsió a la baixa dels costos. Així doncs, a l'agost es va millorar el preu de sortida i el contracte era de 356.000 euros comparats als 290.000 i poc més de l'abril. D'altra banda, igual que la primera vegada, també en aquesta segona oportunitat es preveia la possibilitat d'allargar el contracte 2 anys amb 2 pròrrogues successives d'un any cada una. Des de l'Ajuntament, ara que ha tornat a quedar desert, estan valorant què fer-hi. Xavier Lloberes, regidor de Medi Ambient de Palamós.
Ara estem valorant si fem un nou concurs o quina situació fem de cares al futur. Encara no ho tenim decidit i, per tant, ara estem valorant quines opcions tenim.
Però si no s'ha acabat el contracte, actualment qui porta les deixalleries a Palamós?
Actualment és l'empresa Urbacer, que es fa càrrec de la gestió des del 2015 i ho farà fins que s'adjudiqui un nou contracte. L'empresa ha de garantir l'obertura de l'equipament en horaris d'hivern i d'estiu i també de dilluns a divendres i dissabtes al matí, i no només el servei de la deixalleria mòbil i recollida, sinó també transport dels materials.
I I el projecte Palamós Peix oferirà visites guiades a escoles de primària i secundària del municipi. En total es preveu que en aquest curs almenys 400 estudiants facin aquesta activitat.
Exacte, el projecte impulsat per l'Ajuntament de Palamós, el Museu de la Pesca i la Confraria, amb la participació de sectors econòmics, educatius, sanitaris i científics, té la voluntat de promoure la pesca, el consum sostenible i el coneixement del producte entre la població. Les visites donen l'oportunitat als estudiants de conèixer el procés de venda, les espècies locals i la seva temporalitat a partir d'un exercici pràctic sobre el peix fresc, les seves característiques i les propietats i nutrients que aquest té.
I Maria, una de les novetats que presenten és el nou disseny de la tapa reixada de la cubeta del peix actual.
Sí, estarà feta de polietilè, d'alta densitat reutilitzable, fet que permetrà mantenir la cadena de fred del producte afegint gel sobre la tapa. D'aquesta manera s'assoliria una temperatura idònia per sota dels 5 graus i s'evitaria el contacte directe amb el gel.
Per cert, un apunt sobre Palamós. Ahir vaig anar a veure una pel·lícula molt interessant, Parásito, aquesta l'heu de mirar. Vaig anar al cinema Rincó de Palamós i no podia deixar de pensar quina sort que hagi reobert aquest cinema de proximitat, aquest cinema petit, unes crispetes molt bones, uns seients bastant còmodes, un so molt correcte i molt acceptable i, de fet, molt bo. I una pel·lícula, una selecció de pel·lícules excel·lent, perquè no era fàcil trobar aquesta Parásitos als cinemes de prop nostre. De fet, a l'altre cinema gran que hi ha en aquesta comarca no la feien. I és una obra excel·lent, aquest Parásitos. Us recomano que l'aneu a veure i que hi aneu, a més, aquí al cinema de proximitat, al cinema Rincó de Palamós. Aquest dimarts la Diputació de Girona va donar a conèixer les dotacions econòmiques que ha fet arribar als ens locals en forma de subvenció des del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Dos ajuntaments han explicat quants diners han rebut. Primer parlem d'un d'ells, que és la Bisbal d'Empordà.
Doncs la més elevada l'han rebut en concepte de despeses corrents de quasi 184.000 euros, que alhora es divideixen en uns 124.000 d'enllumenat públic i 50.000 de manteniment de zones verdes. També tindran més de 1.000 euros per camins i desbrossaments, quasi 5.000 per noves tecnologies i més de 30.000 per despeses culturals en global. Per tant, parlem d'una xifra que ascendeix als 210.000 euros.
El segon cas és el de Jafra, que té una subvenció per un valor total de 42.000 euros.
Exacte, per l'enllumenat públic són 6.000 euros, precisament també rebran 10.000 per reforçar, millorar i ampliar la xarxa d'aquest enllumenat públic de Jafra. Altres conceptes són la millora d'espais viaris amb més de 18.000 euros, 6.000 per despesa cultural, 900 per desbrossament i conservació de camins, 700 per renovació de maquinària i uns 1.300 per fer la fira Cultura Cervesa Artesana. Com dèiem, tot això prové del programa de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, complint amb les funcions d'assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i, finalment, promoure les activitats culturals.
Tres minuts i seran tres quarts de nou del matí. El PSOE convoca una nova consulta perquè la militància validi l'acord amb Unides Podem. Alba Lejide.
Serà dilluns vinent quan la comissió permanent de l'executiva federal del PSOE convoqui oficialment aquesta consulta per al dissabte 23 de novembre, tot i que el 22 ja es podrà iniciar el vot electrònic. El partit ha volgut recordar en un comunicat que tant els estatuts del Partit Socialista com el reglament que els desenvolupa especifiquen que serà obligatòria i vinculant la consulta a la militància sobre els acords de govern en els quals sigui part la formació.
Esquerra Republicana obre la porta a facilitar el pacte de PSOE i Podem si es comprometen a crear una taula de negociació política. Pere Aragonès existeix, diu que s'ha d'exigir un diàleg real, igual i lliure, amb garanties de compliment dels acords.
Que hi hagi clarament un compromís per una solució política i democràtica, que això es concreti, s'articuli, i després, només si és aquest cas, podem considerar l'opció de facilitar que hi hagi un govern a l'Estat. Perquè hem tingut uns mesos, el que hem vist és que el Partit Socialista, és a dir, no hi ha marge per la confiança. Perquè el marge per la confiança ells se l'han carregat en aquests darrers mesos.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha obert la porta a facilitar la coalició de govern sempre que hi hagi el previ compromís de tirar endavant la negociació. El vicepresident del govern ha reclamat garanties en el compliment i seguretat jurídica de manera que no es pugui modificar allò que es tracti en aquella negociació.
I Jeanine Áñez es declara presidenta de Bolívia a cop de Bíblia. La coneguda opositora Morales s'autoinvesteix beneïda per l'exèrcit.
Els opositors a Evo Morales van celebrar dilluns el nou nomenament amb l'anunci de l'aixecament dels bloquejos i les vagues cíviques, mentre que els seguidors de l'expresident van continuar protestant als carrers. Jeanine Áñez va jurar el càrrec davant d'un senat on només hi havia els diputats opositors que ocupen un terç de la cambra. Al matí, la sessió al Congrés dels Diputats es va haver de suspendre per falta de quòrum. En canvi, al vespre sí que n'hi va haver. La sessió del matí tenia com a ordre del dia votar les renúncies d'Evo Morales com a president i d'Álvaro García Linera com a vicepresident, cosa que no va passar.
I de tot això se'n diu, i no ho sentireu a altres llocs, però se'n diu cop d'estat. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte. Un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Vine a veure la sessió de contes Es regala una gossa, amb borinot groc, el dimecres dia 20 de novembre a la Biblioteca Municipal de Pals a 6:15 de la tarda.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Ignasi Arbat, bon dia. Ignasi Arbat, bon dia. Ui, que tenim problemes amb el telèfon, a veure. Ara sí, Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, doncs aquí ja esperant la conversa de cada setmana amb vosaltres.
La que toca quan arriba el cap de setmana. Per cert, ahir vaig anar a veure Paràsito.
Ai, què tal? Què et va semblar?
Boníssima. Molt divertida.
Sí que sí?
És molt divertida.
Sí. A més, és una pel·lícula d'aquestes que canvia d'un gènere a l'altre, que passa del costumbrisme al terror, a la denúncia social, a l'humor, a la comèdia negra... És un batibull d'emocions, a més, brutal.
I tu anava avançant la pel·lícula i no sabies això com acaba. Això com ho resoldran? Perquè s'anaven posant cada vegada més complicacions. I vinga, una altra volta, tot el problema. Bueno, recomano a tothom que hi vagi, perquè... I a més, en van parlar en... Sí que ha tingut una certa repercussió, vull dir, una certa... Ha estat en molts cinemes, però no en tots. I el Baix Empordà la projecten a l'Arim,
Larinco, almenys aquesta setmana. Per tant, recomano anar-hi allà, anar a Larinco a mirar-la.
Sí, doncs està bé, perquè jo que sé, hi ha moltes poblacions que només ha arribat en petites sales, fins i tot de versió original algunes, i que no ha sortit d'aquí, i per tant en multisales molts no ha arribat, per tant està molt bé que un cinema com l'Arico hi sigui.
Sí. I del que hem de parlar aquesta setmana, de les estrenes d'aquest cap de setmana, la primera es diu...
La primera de totes és Le Mans 66.
Fíjate bien. Ahí está, la vuelta perfecta. ¿La ves?
Creo que sí.
Muchos no la ven.
¿Carro Selby?
Le Mans era un circuit de curses de cotxe, no?
Correcte. Ja el títol et porta doncs, a Le Mans, no? Que és aquest gran circuit que, a més, la pel·lícula ens vol explicar una història molt concreta que va passar a l'any 66. De fet, la pel·lícula, jo crec que en versió original, el títol original, és molt més entenedor que aquest Le Mans 66, que aquí et quedes com una pel·li de carreres de cotxe. Però es diu Ford contra Ferrari, realment, la pel·lícula, no?
Ah,
i clar, que realment la cosa va d'això, de Ford contra la companyia Ferrari, perquè ens explica precisament aquesta història que va succeir a l'any 66 durant el circuit de Le Mans, que Ford volia construir un cotxe que fos més ràpid que Ferrari i que fos capaç de guanyar la carrera. No sé si explicar què va passar al final, perquè això és història, vull dir que no sé si estaríem parlant aquí d'espoiler o no.
És igual. No cal dir-ho.
Bueno, només diré que si no hi hagués una èpica de David contra Goliat, evidentment, la pel·lícula no s'hagués fet, no? Això suposo que tothom ho sap, no?
Sí.
Vull dir, les coses són així. Bé, el cas és que és una pel·li que...
Però per deixar la incògnita, David no sempre guanya.
No, però si no hagués guanyat no li haguessin fet la pel·lícula.
Va, molt bé.
Bueno, va.
I què tal la pel·lícula?
La pel·lícula, molt bé, ha rebut super bones crítiques, està dirigida per el James Mangold, que per exemple va fer la pel·lícula de Logan, em sembla que ha estat l'última que ha fet Mangold, i és d'aquestes pel·lícules que romanen al catàleg de Fox després que hagi estat absorbida per... absorbida, ha estat una compra. O sigui, ara Fox és Disney. Aquesta va ser produïda per Fox, no per Disney. Però la distribució ens arriba ara ja que la companyia està en mans de Disney. La protagonitzen el Matt Damon, que en aquest cas Damon interpreta a Carroll Shelby. Shelby, recordem que va ser el dissenyador, va ser pilot... i va construir cotxes de la Ford importants com el Ford GT o el Shelby Cobra, que porta precisament el mateix títol. I el Christian Bale interpreta el pilot de la pel·lícula, que és el Ken Miles, que és el que pilotarà doncs, aquest cotxe que li està construint el Shelby per competir contra Ferrari, no? I ja veurem el pique que hi ha aquí, sobretot per aconseguir el premi d'aquestes 24 hores de Le Mans, a aquesta història concreta que va passar l'any 66. No? També és una reivindicació una mica al que és la indústria automobilística nord-americana, que en aquell moment era molt potent, i ja actualment doncs, hi ha ciutats pràcticament abandonades als Estats Units perquè la indústria de l'automòbil allà doncs, pràcticament està enfonsada. No?
Mm-hmm. I què tal? Bé, mira, abans de preguntar-te la teva opinió, et dic, per situar-te en el carril del Rotten Tomatoes, 90% de valoracions positives.
Uh-huh. Sí. No, a més és que és una pel·lícula que se'ns ha dit que vol reivindicar una mica el cinema més adult, o més que adult potser la manera de fer cinema una mica d'abans, no? Més clàssica i explicar històries petites però grans al mateix temps com aquesta, no? Per tant, és una manera també de reivindicar un tipus de cinema que avui en dia no es fa. I l'ha fet Fox i veurem a veure què fa Disney en Fox si manté aquesta gent que continua fent pel·lícules com aquestes o això és que acaba desapareixent.
Mm-hmm. Va, la següent pel·lícula es diu...
La caça del terror.
No puede ser aquí.
Sí,
¿Qué pasa?
Ay, 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 ay.
¡Sí, vamos a hacerlo!
¡Sí, vamos a hacerlo! ¿Se supone que esto da miedo?
Vale, s'estan entrant en una suposada casa del terror i van trobant coses que fan més riure que por. Però suposo que en algun moment ens arribarà el susto, no?
Home, ja veuràs si arriba.
Ara. Ara ja comencen a plorar. Ja els comencen a segrestar. I de què va aquesta... Ai, quin fàstic. Va, que
ara acaba... ja l'hem fotut.
Sí, ja l'hem fotut. De què va aquesta pel·lícula?
Bé, aquesta pel·li ens riu una mica. Tard entre cometes, perquè és d'aquestes pel·lis que s'haurien d'haver estrenat per Halloween i ens arriba dues setmanes una mica més tard, no? No acabem d'entendre per què, potser perquè hi havia masses pel·lícules en cartellera durant aquells dies o perquè hi havia més competència, ens arriba una mica més tard. Això és una pel·lícula que està dirigida per l'Scott Beck i el Brian Woods, que aquests dos senyors han estat els guionistes d'Un lugar tranquilo, aquella magnífica pel·lícula de terror que vam veure fa un parell d'anys i que debuten en la direcció en aquesta pel·lícula. I el productor és Eli Roth. Eli Roth és un director de cinema de terror, per exemple, és el director de la saga Hostel, que va produir el Quentin Tarantino, que no sé si l'has vist, que és no. Unes pel·lis de terror així, amb uns ingredients de tortura bastant importants, no? No. Per entendre'ns.
No l'he vist, no.
Doncs aquesta, sí. Pues aquesta, La casa del terror, no és tant com Un lugar tranquilo, sinó que s'assembla més a Hostel, no? És allò de... Vam agafar uns personatges i els torturarem una mica i els hi farem passar la cosa bastant malament, no? És una barreja una mica, a més els directors ho han confessat, entre La noche de Halloween i, que és el John Carpenter, amb La casa de los horrores del Top Hooper, no? Agafa una mica els dos conceptes i ens trobem un grup d'adolescents que tenen els seus problemes, però de totes maneres aquests problemes els deixa la pel·lícula una mica difusa, eh? No hi entra massa i és una pena perquè hagués estat una mica més interessant. Total, que van amb cotxe i una nit de Halloween i veuen doncs, allà a peu de carretera doncs, un cartell que posa doncs, com una mena de túnel del terror, una casa d'aquestes doncs, que tu pots percebre, no? Com això que han muntat a cercs, ara.
Sí.
Doncs una cosa... Sí, doncs un horror land d'aquests.
Sí.
Doncs una cosa així. Va, vinga, anem allà, ens ho passem bé la nit de Halloween, no? Els hi fan deixar els mòbils i al principi és el que comentaves tu, no? Dius, ah, túnel de terror és una mica putre, no? Ja es veu que això no és real, no? Però veurem que de cop i volta començaran a aparèixer gent emmascarada allà que sí que els matarà, o sigui, els aplicarà tortures reals, no? Vull dir que al final s'adonaran que aquella broma en realitat no és cap broma, sinó que és una cosa bastant macabra, no?
Vale. Mira, no té mala pinta. De les següents pel·lícules...
Sí, això...
sí digues, perdona.
No, dic, que em recordo una mica una que es va dir que el Fest, que es va estrenar l'any passat, que era una mica això, un parc d'atraccions de terror i un grup de gent que descobria que aquell parc d'atraccions, doncs, en realitat, hi havia assassins de veritat, no? Doncs és una mica això.
Molt bé. Doncs La casa del terror. I tenim altres pel·lícules, no tinc el tràiler, ja t'aviso, no facis la paradigma.
Sí, no.
Hi ha altres estrenes interessants aquest cap de setmana, no?
Sí, més de nínxols, si tu vols, aquestes més per públic genèric, com per exemple One Piece Estampida, que és una... Mira, si la setmana passada em sembla que era, que parlàvem la de detectiu Conan, em sembla que era, doncs en aquest cas anem per una altra d'aquestes grans franquícies de l'anime japonès, com és One Piece, no? I en realitat és la 14a pel·lícula sobre la saga One Piece, i bé, una mica és que... No sé, jo no l'he seguit a One Piece, vull dir que no em puc parlar gaire bé. És perquè la gent, suposo, la iconografia sí que la, més o menys, la pot relacionar, és aquesta colla de pirates, amb els barrets de palla, no? Aquest personatge que porta un barret de palla, que en cosplays o així sempre hi ha gent d'aquest personatge, que és el Luffy, que és el protagonista de One Piece, no? Jo amb aquestes coses em vaig quedar més amb Bola de Drac, que no pas en One Piece. Confesso, jo soc més de Son Goku.
Diguem-li clàssics, són clàssics.
Sí.
Són clàssics.
No, tot i que One Piece bé, fa molts anys que dura, va tenir... Diguéssim, va ser el segon fenomen de l'anime després de Bola de Drac, el primer va ser Bola de Drac, no?, que va agafar tot el món, i el següent va ser One Piece, que va arribar aproximadament uns 10 anys més tard i ja va agafar una altra generació, no?, per entendre'ns. I bé, no, sí.
Però això ja és això, és un nínxol més, més concret, com l'altra estrena que ens volies comentar, no?
Sí, l'Audició, que seria l'última que comentaríem avui, que és una coproducció entre Alemanya i França. La protagonitza l'Anina Hoss, que és una actriu alemanya, que suposo que us pot arribar a sonar, que l'heu vist en moltes pel·lícules, perquè a més ha treballat en pel·lícules també nord-americanes, i interpreta una professora de violí que treballa en un institut, i en aquest cas haurà de lluitar contra el consell escolar, que no està d'acord que entri un alumne que ella considera que té un gran talent, no? Aleshores, bé, per diferents motius, veurem com ella s'acaba implicant més del que fa una professora habitual perquè aquest alumne pugui estar a l'escola.
Per cert, aquest, és a dir, demà no s'estrena això, es fa aquesta estrena concreta de la nova de l'Scorsese, de l'irlandès?
Sí, no l'he volgut comentar perquè ho deixaré quan s'estrena a Netflix.
Ah, molt bé.
Però sí, ja Netflix ha arribat a un acord amb els cinemes, per entendre'ns, de distribuir de manera limitada algunes de les pel·lícules que arriben al seu catàleg, no? Fa uns dies parlàvem, per exemple, de The King, i ara la que arriba és l'irlandès, l'última pel·lícula de Martin Scorsese, i n'arribaran d'altres, eh? Vull dir que aniran venint així, no seran moltes, però entre una i dues pel·lícules al mes veurem. I aquesta setmana, en algun cine molt concret, potser de Girona, Barcelona, però sales allò molt comptades i molt limitades, veurem l'estrena de l'irlandès, que és l'última pel·lícula de Martin Scorsese, aviso ja, de gairebé 4 hores de durada, i que aquí tindrem d'aquí 15 dies a Netflix.
Vols que et digui en quin cinema la fan demà?
A veure.
A l'Arinco.
Què dius?
Sí. A l'Arinco en dues sessions, que... a les 5 i a les 9 del vespre. Dues sessions en irlandès.
A les 9 de vespre, que sàpiguen que fins a la 1 no sortiran, eh? Vull dir que...
que vagin en temps, no? I escolta...
Sí. Vagin sopat.
I pel que fa al cinema de proximitat, aquest cap de setmana tenim a Torroella dissabte i diumenge a la tarda, mitja tarda, La família Adams, i després al vespre, Dies de lluvia en Nueva York. I a Palafrugell tenim La trinxera infinita. Bé, no està mal, no?
No està malament.
Com a selecció per aquest cap de setmana. Ignasi, que vagi molt bé el cap de setmana i ens sentim la setmana que ve. Per cert, aquest vespre ningú no és perfecte a Ràdio Capital, fent un repàs de les estrenes de la setmana. Que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Molta sort. Són les 8:57. Això vol dir que queden 3 minuts per acabar el programa. Comencem ara un repàs de les notícies que han marcat el dia al Baix Empordà i ho fem amb tota la redacció d'informatius del Baix Empordà de Ràdio Capital.
A Calonge i Sant Antoni demanen a Costa que reparin l'esllavissada del passeig del darrer temporal i també parlen de les obres de l'Espigó i la possibilitat d'utilitzar la sorra de les obres per regenerar les platges. A Torroella de Montgrí, Junts per Catalunya denuncia el sobrecost de la zona blava al pagar amb l'aplicació perquè s'ha de pagar 19 cèntims de més. El regidor de mobilitat ha respost a la formació a Ràdio Capital de l'Empordà.
A Palamós torna a quedar desert el contracte de gestió de la deixalleria municipal. Ja és la segona vegada que passa i, després del primer cop, ja van augmentar el contracte 50.000 euros perquè pensaven que el problema era una previsió a la baixa de costos, però ha tornat a passar. Des de l'Ajuntament estan pensant què fer-hi.
La Diputació de Girona ha donat a conèixer les subvencions que ha lliurat pel Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Dos ajuntaments són els que han publicat el que han rebut, la Bisbal d'Empordà i Jafre. En el cas de la Bisbal, la dotació s'acosta als 210.000 euros per despeses com ara en enllumenar públic, per activitats culturals o per noves tecnologies. Pel que fa a Jafre, també arriben fons per més o menys els mateixos conceptes i en aquest cas arriben per un valor de quasi 42.000 euros.
A Palamós, el projecte Palamós Peix oferirà visites guiades a escoles de primària i secundària del municipi. En total es preveu que aquest curs realitzin almenys 400 estudiants aquesta activitat amb la voluntat d'acostar la pesca a la població. També han presentat el nou disseny d'una tapa reixada de la cubeta de peix actual per separar el gel a les cubetes de crustaci.
La jornada d'avui, a les nostres contrades empordaneses, vindrà amb un plantejament de matí ennuvolat amb precipitacions febles. Durant el matí, també anirem notant que l'ambient s'anirà fent més fred, coincidint amb el pas del front. La tarda ens portarà ruixats i aire de tramuntana que farà l'ambient més fred i rúfol. Durant la tarda, vespre, nit, és quan la temperatura podria assolir el seu mínim coincidint amb el moment més inestable, i això pot portar algun fenomen de calabruix molt puntual, però no gens descartable. I la fred d'avui vindrà donada amb temperatures que rondaran els 2-3 graus de mínima i els 12-14 de màxima.
Abrigueu-vos, abrigueu-vos sobretot. Fins aquí el supermatí de Ràdio Capital. Nosaltres tornem demà i ara al Matí Capital amb en Marc Clapés. Que vagi bé.